Estàs escoltant Penedès Gamma Extra.
Avui al Coaching amb Xancletes, la nostra coach i consultora d'empreses, Glòria Forns, ens proposa parlar del pensament positiu i la resiliència. Glòria, molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia.
La proposta és interessant, és positiva, és bonica, no? Tots volem tenir aquest pensament positiu, treballar la nostra resiliència, però a vegades és allò, quiero y no puedo, avui ens donaràs tips, no?
Sí, intentarem.
Clar.
De fet, és que com que faig de formadora en empresa, en empreses punteres que treballen la intel·ligència emocional i que volen generar un cert benestar als seus treballadors i treballadores, a vegades comenten, ah, podríem fer una formació sobre resiliència. Val, d'acord, perfecte, fem-ho. I te n'adones que ningú sap què és la resiliència en realitat. No és una paraula.
És una cosa a la qual aspires, que saps que estaria bé, però sí. No acabes de...
D'entendre, o sigui, el concepte potser s'entén, però ja, i com es fa això? No? Ningú ens han ensenyat, no? D'alguna manera. O sigui, sabem... a interpretar emocions, per exemple, si fem formació sobre quin tipus d'emocions tenim tots, doncs podem treballar, ostres, sabem reconèixer la gesticulació facial de la ira, de la felicitat, de la tristesa, de l'enveja, de les emocions bàsiques, i això ens és proper a tots i a totes.
Però, aquí estem entrenades.
Sí, això jo crec que cada vegada es veu més a la societat i se'n parla i sí, ho sabem veure. Ara, quan es parla de resiliència, jo crec que ja hem passat de la fase de primària, no a secundària. Jo crec que resiliència ja estem a universitat.
Sí, hem fet un salt.
Hem fet un petit salt, sí.
I per això ens perdem, no, a vegades?
Sí, perquè... hi ha conceptes que cal entendre abans d'arribar a la resiliència. Un d'ells és el pensament positiu. Clar, el pensament positiu, si jo et pregunto ara, Sílvia, tu què consideres que és el pensament positiu? Què podries respondre?
Clar, jo m'aferro a les dues paraules, no? A la definició. Entomar les coses, tenir un pensament, sempre veient l'ampolla... mig plena i no mig buida, buscant la cara positiva, amable.
De fet, és això, és aquesta mirada, aquestes ulleres que ens permeten veure allò que té la part positiva. No és negar la part negativa, això no, perquè llavors estem entrant en un altre tipus de positivisme, que després en parlarem. Hem d'enfocar-nos en, val, què estic veient que sí és positiu.
Veiem el tot... però focalitzem en la positivitat.
Correcte. Llavors, aquest pensament positiu no és quelcom que ens és innat ni tampoc fàcil de trobar.
Estem mal dissenyats de mena, eh?
No, mira...
Podria venir de sèrie.
Sí, recordem l'anterior programa, parlàvem de la veu crítica interior.
Sí.
Què fa aquesta veu crítica interior? Ens protegeix. Per tant, durant el període en què som més, estem més desprotegits, som més vulnerables. Sí, correcte. Doncs, què ens passa en aquell període? Necessitem missatges de protecció. Per tant, benvinguts siguin. No toquis el foc, vigila no caiguis, etcètera, etcètera.
Bàsics.
Bàsics. Aquests bàsics són com els bàsics que tenim a l'armari, no els tires mai.
No, és veritat.
Sempre els fas servir.
Sí, sí.
El pensament positiu li dona color a l'armari. I és quelcom que necessitem anar incorporant. Pot ser que en el teu entorn, com ens passava amb la veu crítica interior, tinguis algú que sí que té aquesta mirada positiva. Això ajuda. Ajuda, perquè llavors ens enfoquem. Però és que el nostre cervell està molt ben dissenyat, Sílvia. No tenim... cap errada humana en aquest aspecte. El nostre cervell està dissenyat per fer-nos sobreviure. La nostra amígdala, que és la part del cervell que reacciona davant d'una amenaça, és la que ens fa enfocar davant d'aquesta amenaça. Per exemple, si ara en aquest estudi de ràdio entrés un gos bordant, tu i jo el micro no el miraríem, sinó que ens giraríem a veure el gos, a vigilar què fa.
Quines intencions porta, no?
I depèn de com estaríem a sobre
si
la taula.
I si cal pujar sobre la taula, si oi estava sí? pensant això.
És a dir, oblidaríem per complet que estem fent un programa
tota
de
ràdio. Tota la resta, no?
Per complet. És a dir, el nostre cervell, l'amígdala, en aquest moment, que és un moment estressant, diguem, davant de l'amenaça et diu fuig o lluita. És perfecte.
Supervivència.
Sobrevivència total. Si això és l'únic tipus de missatges que rebem quan som petits, doncs trobar el pensament positiu serà complicat. El nostre cervell, hi ha una frase molt bona, a veure si sóc capaç de recordar-me. El nostre cervell és velcro pel pensament negatiu i tefló pel pensament positiu.
Què vols dir?
És a dir, el velcro enganxa.
Enganxa, sí.
Queda ben enganxadet, allò, costa de treure.
Sí, després costa de desenganxar.
Doncs el pensament negatiu és velcro, amb el nostre cervell.
Un cop entrat, costa de desenganxar.
Costa. Ara, el tefló és un tipus de teixit que rellisca.
Suau, llisca, sí.
El nostre pensament, el pensament positiu rellisca.
No es queda adherit, s'escapa.
No. Per poder-lo tenir de forma, diguem, no diria involuntària, però sí de forma rutinària, el que necessitem és entrenar-lo. És a dir, requereix una mica d'esforç. Ja ho sé que estem a l'estiu, que ara no és el moment de...
Ara que ve de gust, Glòria, és un mojito. No entrenar el cervell.
Ja, però és veritat que els exercicis que proposo no són ben bé de treball. És a dir, els podem fer prenent un mojito.
Es poden fer a la maca o prenent el mojito.
I tant, i tant, i tant. Hem de posar-nos en l'enfocament d'aquest pensament positiu per fer que el tefló potser no serà velcro, però, escolta, potser no relliscaran tan ràpid.
Que guanyi una mica d'adherència.
D'adherència, exacte.
Perquè nosaltres en què ens fixem en el nostre dia a dia?
En aquestes amenaces que veiem al nostre voltant i en el futur.
Projectem.
Ens projectem en el futur. Què necessito fer aquesta tarda? Necessito anar a comprar per tenir el sopar fet? Necessito haver trucat algú per quedar per després de sopar? Necessito anar a fer la compra perquè el cap de setmana volem marxar perquè ja estem a juliol i ens anem a la platja? Ens projectem constantment al futur. El futur és incert. No sabem què passarà. Llavors, amb aquesta incertesa, el que fem és donar molt de menjar al pensament negatiu. Quan no saps el que t'ha de passar, ho vius com una amenaça. El desconegut ens genera estrès. Per tant, estem alimentant constantment això, el pensament negatiu. Anem a posar-nos en la tessitura de, val, volem alimentar el pensament positiu.
Ho podem fer? Li podem donar la volta o aquesta mirada diferent?
La veritat és que sí. És aquest petit treball que
necessitem. Amb entrenament, no, deies?
Per exemple, un entrenament possible seria les persones que tenen gos i que són autodisciplinades i que van a passejar el gos al matí quan toca i recullen el que faci el gos, no? Netegen. I resulta que es troben algú a la banda contrària que no ho fa. Què és el primer que pensem? Quina persona més marrana.
Que malament,
és que ningú neteja.
Ja està bé.
És que després, els que fem la feina bé, encara ens hem de veure com els dolents de la pel·lícula, perquè, clar, et veuen amb un gos i diuen, ah, clar, mira, aquest ja ho deixa tot per aquí. Et trobes que hi ha hagut alguna cosa que ha fet un altre gos el dia abans i tu passes per allà al costat i et miren malament, perquè, clar, és que la gent és molt deixada. Més a més, ens han dit que ens posaran multes perquè no recollim. Clar, quedem com els dolents. Iau, anem alimentant. Anem alimentant.
És una pluja, no? Constant.
És que és molt fàcil, eh?
Sí, és com repetitiu, no? Més a més.
És tremendo, tremendo. O sigui, quan ho deixes entrar...
Entres en bucle.
En bucle com un tornado.
Sí, 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 sí.
Entres allà i no surts. Però, si decidim activament, res, un petit exercici...
Aviam.
Ens llevem i diem, vinga, avui m'enfoco en el positiu. Agafo el gos... Surto a passejar i estic pel
carrer, pel parc.
Pel carrer o pel parc i em trobo una persona i resulta que va mirant el mòbil i no veu que el seu gos acaba de fer el que li toca fer. Llavors, si en comptes de posar-nos en aquest pensament, ens acostem a la persona i li diem, perdona, has vist que el teu gos ha fet això? Potser aquella persona, de cop i volta, es gira i resulta que és algú que coneix algú que et coneix a tu i es posa a parlar amb tu. Ostres, no sabia que tenies gossos. Mira, jo tinc aquest gos d'aquesta raça. Ostres, no m'he donat compte. Ai, mira, vaig a recollir-ho un moment. I comença a recollir-ho.
O potser fumo un moc.
Potser et fumo un moc.
Però va, no estem en aquesta tessitura.
No estem en aquesta
tessitura. Estem positives.
Estem positives. Pot passar, clar que sí. Però, si no vols actuar com jo ara mateix he proposat, sempre pots dir, bueno, a aquesta persona, mira, potser arribarà un dia que això que fa de fer veure que el seu gos no ha fet res, li caurà una multa, i a mi no. Llavors, tu t'estàs posant en la banda de, no, això no és meu, jo m'ocupo del meu, i el meu positiu és, no, jo netejo, jo tinc el meu gos net, vaig a passejar, i mira quin aire més fresc. És que, clar, des de que tinc gos, fixa't tu que cada matí religiosament surto. Ostres, i quina olor de pinassa. Ostres, tu. I saps que fa unes setmanes vaig veure com florien els ametllers. Que bonic.
Quina bona manera de començar el dia, no? Amb aquella primera llum, caminant...
I agafant energia, oxigen, que ens omple el cos, que ens fa posar el diafragma ben ample i que ens permet passar el dia amb moltes endorfines, en comptes de fixar-nos en aquella persona que al final no està sota el nostre control. Tot allò que no estigui sota el nostre control, deixem-ho anar. Què està sota el meu control ara mateix? Respirar. Fixar-me en el parc. Mira, tinc temps d'acabar de passejar entre les vinyes. Ostres, ara m'he donat compte que el raïm ja ha crescut. Deuen estar a punt de començar la verema. Ostres, mira, trucaré a aquell productor de vi que té un vi molt exclusiu, que m'agrada molt i l'avisaré que m'ha de guardar 3 caixes. I així vas sumant pensaments positius.
S'alimenta, no?
Totalment.
Igual que el negatiu, no?
Sí, sí, totalment. Que no vol dir que quan estàs alimentant el positiu, algun negatiu a vegades entra, eh?
Escola.
Són com un virus. No sabria com dir, com un virus informàtic, no?
Sí, sí.
Si tu estàs fent la feina bé i de cop i volta, plaf, poden entrar. Però el cert és que el pensament positiu és entrenable. Llavors, quantes més vegades ho facis, més muscle estàs fent.
Sí, de debò?
De debò.
Hi ha un moment que anirà en pilot automàtic?
Aquesta és diguem, l'expressió que necessitem aspirar com a objectiu, no? Que el meu pensament positiu vagi en automàtic. Llavors...
Perquè un cop hem aconseguit, quins avantatges té aquest pensament positiu?
Doncs, quan hem aconseguit això, el que estem fent d'entrenar el pensament positiu és treballar a favor de la nostra resiliència, que és aquesta paraula tan simpàtica.
Que hem aparcat de moment... Hem començat amb el pensament positiu i ara arribem a la resiliència. Aleshores, Glòria, ara sí que ja et puc demanar i em pots explicar què és la resiliència.
Val, la resiliència al final és aquesta capacitat o habilitat que tenim o que podem arribar a tenir per donar-li la volta a la truita en una situació complexa. És a dir, la resiliència la posem en joc sobretot quan estem passant per un moment difícil. És la capacitat com de ressorgir. Mira, hi ha un símil que ho descriu molt bé, l'au fènix. És a dir, l'au fènix és una au que sorgeix de les cendres, no? D'alguna cosa que s'ha cremat, que s'ha fet malbé, sorgeix quelcom bonic que és l'au fènix. Doncs la resiliència té aquest símil. Podem ser resilients com, per exemple, tenim un moment difícil com ara, per exemple, un divorci, una separació familiar, amb fills i de més, no? Que són situacions complexes de manegar, de gestionar, hi ha moltes emocions a flor de pell. No és una situació positiva en el sentit de que anem a fer un canvi fonamental en la nostra vida i que algunes vegades és inclús no desitjat, perquè ets la persona que, bueno, que no ha decidit això. Llavors, la resiliència en aquell moment, com actua és permetent-te accedir a coses que sí són bones d'aquella situació. Perquè tota situació té alguna cosa bona. Tota. Llavors, partint d'aquesta fonamentació, els experts, quan parlen de la resiliència, parlen de 3 passos que hauríem de fer per ser resilients. El primer seria acceptar el patiment. El patiment és quelcom que no podem eludir quan hi ha sentiments entre persones o quan ens diuen una notícia dolenta d'una malaltia o de que algú ens ha deixat. És una situació que ens fa mal. El dolor és inevitable. El patiment, abans he dit que era inevitable, no és ben bé inevitable. El patiment pot arribar a ser opcional, entrenant en aquest muscle. Perquè el dolor d'haver perdut, de tenir una pèrdua, hi és. Però, des del moment en què decidim, val, ja sé que això em fa mal, ho accepto. Aquí ja comencem a canviar coses. L'acceptació és el primer pas. Val? Llavors, quan tenim clar que no podem controlar el que està passant, anem al segon pas. Ens enfoquem en allò positiu. Aquí hem d'haver entrenat molt el nostre muscle.
Aquí ens serveix tot el bagatge del pensament positiu, no?, que ens has explicat abans.
Correcte. Quan hem sigut capaços de posar la nostra mentalitat en les flors de l'ametller, l'olor de pinassa, l'aire fresc que m'envolta, quan ens hem hagut de llevar a les 6 del matí per treure el gos i veiem potser altres coses que no són tan positives, però nosaltres sí hem entrenat això. Això ens permetrà que en aquella situació complexa, difícil, siguem capaces de veure alguna cosa positiva. Com, per exemple, estàvem parlant de l'exemple d'un divorci. Si som capaces d'acceptar això i ens enfoquem en el moment positiu, direm, bé, la nostra relació ha arribat fins aquí, però hem sigut capaços de tenir aquesta relació, de créixer com a persones, de tenir un, dos fills, que són persones meravelloses i que podrem seguir gaudint perquè estem vius, perquè estem sants. Aquest és el tipus de pensament positiu que hem de tenir en aquestes situacions quan som, o que podem tenir quan som resilients.
Després d'haver acceptat el dolor.
Correcte.
Pas a pas, no?
Pas a pas. Primer, acceptar. Fonamental. Segon, enfocar-nos en el positiu. I el tercer, i aquest és el moment, diguem, és una amabilitat compassiva que proposen alguns experts, que jo quan la vaig descobrir em va canviar molt la manera de veure la resiliència. Perquè primer pensava, ostres, és una mica falaç, no? És una mica mentida això de que ho puguis veure tot positiu i de més. Perquè ens enroquem en aquest pensament tornado que dèiem, no?, del negatiu. I dius, clar, però és que quina feinada que faig, és que, ostres, només sóc jo la que he de treballar aquest pensament positiu i de més. Però quan acceptes, primer, segon, mires el positiu, i tercer, ets amable amb tu mateixa, te n'adones que el món segueix. Tot ésser humà, absolutament tot ésser humà, pot haver passat pel que tu estàs passant, o inclús hi ha passat, i que pot superar aquesta situació com ho ha fet molta altra gent. I, per tant, sigues amable amb tu mateixa. Si avui no pots tenir més que un pensament positiu, està bé. Sigues amable amb tu mateixa. Demà ja en tindràs més. Ja vindrà un segon, o vindrà d'aquí 2 dies, o d'aquí una setmana seràs capaç d'encavalcar com un tornado els pensaments positius. Sí? Però sobretot sigues amable amb tu mateixa. La resiliència requereix de molt d'amor i estimació a qui som i de la manera com ho fem. I quan ens equivoquem, escolta, tornarem a ressorgir com un au fènix. És que no
cal matxacar-se.
No, en absolut. La vida són 2 dies i si els hi posem un mojito, oi? Positiu i fresc, sempre amb aquest amor, serem més capaços de tornar a enfocar-nos en aquesta acceptació, aquest pensament positiu i, escolta, si t'has equivocat, no passa res. Perquè quan som amables, en aquesta situació que parlava d'una separació, si sóc amable amb mi mateixa, el que puc dir-me és he fet tot el que estava en les meves mans fins al dia d'avui. La decisió familiar ara és aquesta. Jo he fet fins on he pogut. Sóc amable amb mi mateixa. No em quedaré enrocada en el pensament de si jo
I
hagués
sí,
parlat.
I sí.
Aquest i sí és tremendo. És tremendo.
Escolta, i hi ha algun però? Hi ha algun tipus de pensament positiu que no ens beneficiï, que no sigui tan positiu?
Sí, n'hi ha un i val molt la pena que es digui. Perquè el positivisme mal entès és molt dolent. És el que jo en dic, és el positivisme extern, a tu dels Mr. Wonderful. Les tasses de Mr. Wonderful m'encanten. Sí. Però quan tu estàs passant per un moment difícil com el d'un divorci i et ve algú i et diu això no és res, si avui en dia es divorcia tothom...
No ajuda.
Això no ajuda. Això és positivisme tòxic. Això, que algú de fora et doni un missatge quan tu estàs patint o estàs fent aquest procés de resiliència, d'acceptació, de mirar d'enfocar-te en el positiu, que t'ho digui una persona de fora és tòxic i no t'ajuda en absolutament res. És un procés intern que nosaltres sí que necessitem enfocar-nos i aquest positivisme i pensament positiu és molt bo. Quan ve de fora en un moment que no toca...
I així de banal, no?
Així
de wonderful.
Així de wonderful fa molt mal, fa molt mal. Jo ja et dic, per mi són els Mr. Wonderful, que torno a dir, és una marca meravellosa i tenen unes tasses i uns materials fabulosos.
I que tots hi caiem, a ser I Mr. Tant. O Mrs. Wonderful.
I tant.
Però mira, sabent-ho, ens abstenim.
I saps per què hi caiem? Perquè ens costa molt acceptar el patiment aliè. Quan veiem algú que estimem i que apreciem que està patint, volem dir-li alguna cosa, volem fer alguna cosa per treure-li aquest dolor.
Per ajudar-la, per treure-la del forat.
Sí, però negar aquest patiment o aquest dolor no ajuda. I quan estem dient, això no és res, l'estem negant. Per tant, és molt millor escoltar. És una altra paraula que sempre repeteixo.
Anirà sortint,
anirà sortint. Escoltar i empatitzar amb aquella persona i a vegades simplement dir-li... No em puc imaginar el que estàs passant, però estic aquí, què puc fer per tu? I així, aquella persona ja té el que necessita, acompanyament, i possiblement pugui passar per aquesta resiliència d'una forma com més tranquil·la, perquè sap que té un suport. Això encara ajuda molt més, és clar.
Glòria Forns, mil gràcies per aquest segon coaching amb xancletes. La setmana que ve seguim.
I tant, seguirem. Moltes gràcies a tu. Stop your crying, it will be all right. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around it. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. 'Cause you'll be in my heart.
You'll be my heart, canta Phil Collins i ens porta a 11:15. Sabeu que tenim cita amb l'actualitat, 5 minuts per saber què passa aquest dijous i seguim amb la Míriam Díaz parlant de xarxes.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Bon dia. Fem un breu repàs de l'actualitat local i comarcal a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Us parla Goretti Martínez. Infants i joves gaudeixen de les activitats programades en el marc de les Oci Tardes. Les tardes de juliol han estat plenes d'activitat a Vilafranca, sobretot per als infants i joves que han pogut gaudir de tallers de tota mena i compartir una estona amb altres companys. Es tracta del programa Oci Estiu, organitzat per l'Ajuntament de Vilafranca i que inclou, entre d'altres, les activitats que es fan a la Biblioteca Torres i Bages i al Complex Aquàtic en el marc de l'Acto Soci. La regidora d'Educació, Gemma, Gemma Romeu feia un bon balanç de les tardes de lleure, tot destacant els dies de cinema o el taller de robòtica i també posant l'accent en que aquest tipus d'activitats faciliten la conciliació de les famílies. El conjunt del programa, en el marc de l'oci estiu, es clourà aquesta tarda amb un gran espectacle a la Rambla de Sant Francesc, que començarà a 7:45. Roger Subirana guanya un premi al Hollywood Independent Music Awards. La setmana passada es van celebrar els Hollywood Independent Music Awards 2024 a Los Angeles, on el compositor vilafranquí Roger Subirana va guanyar el premi a la categoria New Age Ambient amb la cançó The Train of Life. El compositor està treballant paral·lelament amb dos projectes de cara al futur. Per una banda, un documental sobre el pintor de Sant Boi, Miquel Rué, amb la música que li agradava, i per un altre costat, un projecte sobre Alice Guy, considerada la primera cineasta i descobridora del cinema per reivindicar la seva figura. Comença aquest vespre el Cine a la Fresca als Jardins de Cal Figuerot, organitzat per Cineclub Vilafranca i els Castellers de Vilafranca. Cineclub i Castellers organitzen un any més el cicle de Cinema a la Fresca als Jardins de Cal Figuerot de Vilafranca. Aquest any les sessions es faran aquest dijous, avui, i també els dijous, dies 1 i 8 d'agost, a 9:45 del vespre, amb entrada inversa, de manera que l'espectador o espectadora decideix el preu de la sessió. El cicle començarà avui, com dèiem, amb Stop Making Sense, un dels documentals musicals més aclamats de la història del cinema. La proposta reuneix els Talking Heads i el prestigiós director Jonathan Demme, guanyador de l'Oscar, el millor director per El silencio de los corderos. El cicle continuarà el dijous 1 d'agost amb Radical, la motiva història real d'un professor mexicà de primària que utilitza la creativitat i el bon humor per incentivar la curiositat dels seus alumnes problemàtics. La darrera pel·lícula tindrà lloc el dijous 8 d'agost amb Robot Dreams, una joia de l'animació nominada a l'Òscar a millor pel·lícula d'animació i guanyadora de dos premis Goya i dirigida per Pablo Berger. I acabem explicant-vos que Vilafranca Sardanista clou la temporada demà divendres amb la cobla Maricel. Els divendres, Vilafranca Sardanista organitza l'última ballada de sardanes del cicle de ballades d'estiu al Parc del Tívoli de Vilafranca. Estarà protagonitzada aquesta ballada per la cobla Maricel. Tindrà lloc a 10:00 PM i d'aquesta manera es clou el cicle de ballades d'estiu que han celebrat cada divendres al Parc del Tívoli.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Superoferta, superoferta, superoferta a Cal Vicentó. Sí, sí, perquè ara a Cal Vicentó posem un producte estrella cada setmana a un preu imbatible. Cada superproducte estarà uns dies en oferta especial. Emportis els millors productes de perfumeria i drogueria a un preu d'escàndol. Podrà veure els productes en superoferta als nostres aparadors i cartelleria exterior. Aprofiti l'ocasió. Cal Vicentó, a Vilafranca, al carrer dels Ferrers 10, al carrer Gelida de l'Espirall, a la Rambla de la Girada i a l'Avinguda de Tarragona, polígon de mercaderies. També a Sant Sadurní, Vilanova i el Vendrell. Sempre a prop seu.
Gadescat. Som una empresa de construcció del Penedès especialitzada en la rehabilitació d'edificis antics. Gadescat. Si tens una casa antiga, si vols treure un rendiment... Gadescat. Tot tipus de reformes a la teva llar. Gadescat. Telèfons 607-180-700 i 607-180-771. En parlem?
Va de Castells. Tota la informació castellera. El repàs de les diades del cap de setmana. El termòmetre casteller. L'agenda i molt més. Va de Castells. Els dilluns a 9:00 PM, presentat i dirigit per Pep Ribas. Perquè sabem el que necessiteu. Perquè tenim molts anys d'experiència. Perquè som de casa. Recanvis Penedès posa al vostre servei personal altament qualificat. Un estoc de productes centralitzat a la nostra botiga del carrer Eugeni d'Ors 23 de Vilafranca que us facilitarà a l'instant el que voleu. I un telèfon al 93 890 18 11 perquè pugueu fer les vostres consultes. Recanvis Penedès. Tot tipus de recanvis i accessoris pel vostre vehicle. Recanvis Penedès. Som d'aquí. Som de casa.
Són 2:15 i 7 minuts del matí.
Aquest estiu, Penedès Gama Extra.
Aquest estiu ens submergirem, nedarem, farem submarinisme per les xarxes socials i la nostra guia serà la Míriam Díaz. Míriam, ben tornada.
Bon dia.
La setmana passada ens estrenàvem amb aquesta secció que podreu escoltar cada dijous a 11:15 i que ens porta la Míriam Díaz i que ens permetrà conèixer millor les xarxes socials i com petar-ho, com diuen Oques Grasses, com triomfar. Però, Míriam, deixa'm que comencem, malgrat sigui el segon capítol, explicant una miqueta qui ets, d'on vens, què fas.
Saps, doncs mira, no havia escollit aquesta cançó simplement perquè m'agrada, però a la comparació de petar-ho les xarxes m'ha agradat, així que potser ho utilitzo.
I tant que sí.
Doncs mira, jo, bé, com dius, sóc la Míriam Díaz García, sóc de Vilafranca de tota la vida, nascuda aquí. I res, al final, jo ara mateix sóc autònoma, des de fa poquet, des de fa 6 mesos, o sigui, sóc una autònoma recent. I per què em vaig fer autònoma, no? I aquest és una mica el missatge que vull donar i que pues, és el que a mi ara em toca, no? Que és, jo estava en una multinacional coneguda, i treballava de responsable, bueno, era responsable de comunicació i d'imatge d'aquesta multinacional. Llavors, i estava indefinida, vull dir que era una feina, sí que em quedava una mica lluny de casa, però era una feina que...
El pla ideal, no?
Sí, prou bé. Per què vaig fer aquest salt a la piscina? Sent autònoma, que al final ets tu la teva pròpia empresa, que no tens res assegurat, no? I que vius una mica amb aquesta incertesa.
Allà al llim, no? Sí. Mai saps com anirà.
Al final crec que la gent d'ara, i les que, sobretot que estem tan posats a les xarxes socials, volem com valorar molt la feina que fem, no? La creativitat. Llavors, una multinacional, en aquest cas, és el que em passava a mi, em sentia com un número i no sentia aquesta... que em sentís valorada, no?, per la feina que feia. Llavors, jo sé que podia treure-li molt més suc de tot el que sabia fer i m'he llançat a la piscina. I la veritat és que molt bé, actualment tinc una butxaca de clients, tinc diversos locals i després diversos fora de Vilafranca, també. I bueno, i amb això estem molt, molt liada.
Tu animes a fer aquest salt, aquest pas que tu has fet, perquè... Vas estar un any, dius, a la multinacional. Aviat vas veure que allò no era per tu.
Sí. A veure, jo d'animar, és a dir, si algú m'ho pregunta, jo sobretot explico com ho he viscut jo. No és un pas fàcil i és molt intens. Han sigut 6 mesos molt intensos, no? Però també t'haig de dir que ara, personalment, estic molt millor que fa un any. O sigui, hi ha aquesta incertesa, hi ha un estrès, hi ha una certa ansietat, però és molt més sana. Saps? I que saps que tot el que aconsegueixes és per tu. És a dir, és molt més intens per les coses negatives, les coses que, dolentes que puguin passar, però també és molt més, et sents molt més realitzat, no? Amb tot allò. I valores molt més les minivictòries, les petites victòries del dia, que al final abans el treballar per algú, pues, això no...
Queda més diluït.
Sí, exacte. I ara sí, ara cada dia és com, ostres, doncs mira, he aconseguit aquesta petita cosa. Se m'ha fet viral un vídeo que no m'ho esperava. O simplement el fet de, uau, ara sé fer les meves factures i sé la meva gestora, no? Que això també és
clar,
una part...
Clar, també ets comptable,
de...
no, ara?
Clar, ara ho soc tot. I volies anar i dius, jolín, no sabia que podia aconseguir tantes coses, no? és, bueno, són reptes, però les persones com jo, que no ens agrada la comoditat, doncs ens sentim a gust amb aquests reptes diaris.
I satisfeta amb
sí,
el canvi.
Exacte. Per exemple, una mini victòria per mi és posar pues, estar a la ràdio aquí, que és algo que em donava un cert pànic exposar-me.
Sí, et feia por.
I ara pues, ja ho vaig veure l'altre dia, que m'encanta. Així
que... Vas molt ràpida, eh? Ja. Amb una sola secció ja dius, això és per mi?
Sí, fantàstic, ja vaig veure això fantàstic, de comunicar i de parlar en directe.
Fantàstic. Doncs nosaltres estem molt contentes, tant l'Aina, que t'ha convidat, com una servidora, de tenir-te aquí aquest estiu durant... 7 setmanes explicant-nos i ajudant-nos a desentranyar una mica aquestes xarxes socials, com deia jo, navegant, submergint-nos de ple en elles.
Totalment, totalment.
Avui la Míriam ens proposa parlar d'una paraulota, que haureu sentit molt sovint, amb la qual us baralleu, potser, que us fa la guitza, que són els algoritmes famosos.
Sí, exacte. La setmana passada vam parlar de tendències i ara anem a tocar un tema una mica més tècnic. Avui serà una sessió una mica més tècnica. L'algoritme, com has dit, és el nostre gran enemic, o sigui, el gran enemic del nostre sector. Per què? Bueno, explicaré primer què és l'algoritme.
Sí, explica'ns què és
concepte,
això.
Algoritme.
Aquest mal nom.
Sí, l'algoritme és allò que fa que els teus continguts, les xarxes socials, tinguin més o menys visibilitat, no? I depèn de molts factors que nosaltres podem arribar a controlar. És difícil el procés, però podem arribar a aconseguir-ho, no? Llavors, per exemple, a vegades ens plantegen com és que hi ha un perfil en el qual publica cada dia, hi ha molta constància, però... no aconsegueix créixer, no? Les seves publicacions arriben a 10 likes i dona-li gràcies. Les visualitzacions dels seus vídeos curts, dels Reels, no passen de les 100 visualitzacions. I dius, ho estic fent
entenc
tot.
Entenc que això és poc, aquests números que m'estàs dient.
Sí.
És poquet.
És poquet. Si acabes de començar no és poc, és normal, però sí que és poquet en general. ¿Vale? I després hi ha... per exemple, un altre perfil amb els mateixos seguidors, que ho està petant, com deia la cançó, i potser té pues, 2.000, 3.000 visualitzacions...
I penses, aquest reel no se l'ha currat la meitat que jo, no? Perquè ell triomfa i jo no.
Clar, és que depèn de tants factors, depèn de l'hora en què tu pengis, no? Quanta gent hi haurà en el teu perfil. Sí, després l'hora de... potser els continguts són correctes, però no, la manera de comunicar-ho no és correcta. Llavors, la gent no acaba d'entendre el que estàs explicant. Realment, el teu perfil té una bona qualitat, estàs donant un missatge a l'hora de vendre un producte o uns serveis que s'adequa a la teva marca, no? Tot té és un món
moltes
de cosetes. Sí, és difícil de controlar-ho, però hem de treballar cada dia per anar arreglant aquestes petites coses, no? Perquè al final, ostres, el missatge que vulguem fer arribar als nostres clients sigui el correcte, no? I el més adient. També t'haig de dir, hi ha molts objectius pel qual tu et obres un perfil. Parlarem ara d'Instagram perquè és l'aplicació potser una mica més comuna, no? A l'hora de vendre serveis i productes. Jo tinc clients que sí que es volen fer virals, llavors anirem a tocar tots aquests factors, a controlar-los al màxim per poder aconseguir el màxim de visualitzacions en cada vídeo. Però hi ha clients que simplement el que els interessa és... Tinc un client de Vilafranca que el que li interessa és que sobretot es conegui aquí a Vilafranca. Res més, no li fa falta sortir fora, no? Llavors, no ens fa falta ser virals. Ens fa falta mirar quin és el mercat que té, quins competidors té, no? Aquí a Vilafranca, i quin és el seu valor afegit. És a dir, què li diferencia dels altres competidors. Llavors, aquí no cal que ens fixem en tots aquests factors, simplement anar potenciant aquest missatge seu, el que li fa tan especial. Val?
Anirem a fons a Instagram, però digue'ns alguna cosa de com funcionen aquests maleïts algoritmes a les diferents xarxes.
Sí, mira, a Instagram, per exemple, l'algoritme en el feed, que és el perfil, és a dir, quan tu entres en un perfil, és el primer que veus, vale? Prioritza les publicacions de comptes amb els quals els usuaris interactuen més sovint. És a dir, és superpositiu que les persones et comentin, que et donin like, que t'enviïn missatges privats, que s'interessin pel teu servei o producte, o si tu ets una marca personal també, no? que tinguin un cert interès. Totes aquestes reaccions, aquest engagement, és el que fa que l'algoritme digui, ostres, en aquest perfil estan passant coses, anem a visualitzar-ho més.
A potenciar-lo, no? Visibilitzar-lo.
Perquè hi hagi més gent que pugui arribar, vale? En aquest perfil. Després, els Reels, que són els vídeos curts, al final favoritzen continguts originals i d'alta qualitat. És el que et comentava, en aquests vídeos és molt important que es vegi el missatge que volem donar, no? Que tingui una estructura, que després en parlarem, que al final són 30 segons el que ha de durar, no fa
és
falta que
duri
breu, més,
sí, sí.
No? I després també que tingui un dinamisme i que sigui molt creatiu, vale? Estàs venent el teu producte, no dient jo venc una planta i ja està, aquesta X planta, sinó d'una forma que dius, ostres, es veu l'equip al darrere, es veu com l'està plantant, com la cuiden, no? Però ja estàs venent aquest producte perquè surt allà. Després, i les històries. Les històries són superimportants també. De fet, ara el que està fent Instagram és que tota l'estratègia d'algoritmes està basant sobretot cada vegada més a les històries, perquè els interessa que surti molt tot el que hi ha darrere de la marca, és a dir, el backstage, saps? Tot el que és el background, doncs, aquí a la ràdio, per exemple, doncs, presentacions de la gent que està aquí a la ràdio, no? Qui sou? Qui hi ha darrere de les veus? No? Després també coses com, bueno, com making of, no? Com es fan els processos. D'on ve aquella planta? Anem a buscar el proveïdor i el gravem, també. És a dir, sortir de la botiga. Mm-hmm. Val?
Això Insta. Facebook.
Això les històries d'Instagram, exacte, en concret.
Pel que fa a Facebook.
Vale, perquè el que fa a Facebook. Llavors, hi ha l'algoritme, que es diu EdgeRank, vale, a Facebook, que al final també té en compte l'afinitat entre usuari i contingut, el pes del contingut, és a dir, la qualitat, i el valor d'aquest contingut. Al final, molt similar a Instagram. Això ho tenen totes les xarxes socials. Sí, al final, que vegi que els seguidors li interessen el contingut que tu vas publicant.
Facebook, val? No ha perdut molta pistonada?
Ha perdut, però... és a dir, ha perdut pel públic jove, vale? Hi ha un públic ara més de 40 cap amunt, que encara l'utilitza molt, i, bueno, vaig comentar l'altre programa, és molt important de Facebook els grups que es creen de temàtiques concretes. Vale, això continua funcionant molt bé. I després també una cosa que ha fet el Meta, que és, diguéssim, la marca
l'amo,
que porta l'amo, bàsicament, és que tu ara a Facebook, Instagram va unit, és una sola aplicació, pràcticament. És a dir, normalment tu quan et fas Instagram ja ho tens vinculat a un Facebook, val? Perquè funciona tot, és a dir, qui porta la publicitat, diguéssim, és Facebook. Val? És com Facebook és la base, llavors vincules al teu Instagram, és com un 2 en 1. És una cosa una mica estranya i difícil d'explicar. Llavors, bueno, sempre has de ser-hi, igualment, per si de cas. Val? Però bueno, els clients en general ja no li donen tanta importància, això sí que és cert, i per això ens enfoquem bàsicament en Instagram. Val? I després Twitter sí que continua funcionant molt bé, l'aplicació d'Elon Musk. Twitter és una aplicació molt més periodística, amb contingut molt més periodístic del moment, del dia a dia. Llavors, l'important de l'algoritme a Twitter és la cronologia, que prioritza tuits amb taxes, pues, també d'interacció molt alta. I després el que a mi m'interessa és que recopila els millors tuits sobre un tema específic. És a dir, passa un esdeveniment important en el dia d'avui. Doncs sobretot es visibilitzaran aquests tuits amb més interacció, però aquells que semblen molt més importants, no?, dins dels milions de tuits que puguin haver sobre el tema. I després, és a dir, com un titular. Twitter fa titulars, com el diari antigament, doncs ara ho és el Twitter, i tu llegeixes aquests titulars més importants.
I TikTok.
TikTok. TikTok també és molt similar a Instagram, vale? L'únic que m'interessa, bueno, el que m'interessa molt de TikTok, que ho té diferent, és que cada usuari té una experiència única que està basada en el seu comportament dins de la plataforma. És a dir, hi ha com minis algoritmes, no és un algoritme per tothom, sinó segons com tu estàs interactuant en el teu perfil. I això és molt... És molt positiu perquè és més fàcil que un vídeo o que el teu perfil es faci viral. Tens més possibilitats de que de cop i volta pues, un contingut ho peti, no? I a Instagram és molt més complex aconseguir-ho.
Avui posem el focus en Instagram?
Sí, exacte. Llavors, a Instagram tenim diferents tipus de comunicacions per compartir els nostres continguts. Un és el post, un altre és la història, que també hem parlat, el reel, que és el vídeo curt, i el carrusel. Llavors, anem a parlar un tip de cada tipus de comunicació. El post. L'objectiu és compartir continguts permanents, és a dir, és una sola foto. Val? Haig de dir que ara ja no recomano això. Vale?
Ah, no?
Està molt bé, però el post és algo que s'està, o sigui, quedant obsolet. És a dir, ja és molt difícil amb una sola imatge fixa tenir algun tipus de contingut. Ara el que vol Instagram és que hi hagi un consum excessiu diari, és dir, de vídeo, només de vídeo, de so, de veure coses que estan passant. El post no et dona aquest consum, perquè al final és una foto fixa i ja no pots veure res més, no pots escoltar res més. Ja... Es queda aquí, no?
Allà s'acaba.
Sí, així que està bé per fer sortejos, que els sortejos ja sempre tenen una alta interacció, no? Pel fet de que molta gent ho comparteix. Està bé per mostrar pues, un producte concret, una imatge d'un producte, no? Un contingut de marca, o per publicar pues, això, anuncis importants. Oferta 50% de descompte, algo que no es mogui, que es quedi allà, no? Com un titular, també. Però ja està. O sigui, jo, si pogués, ho evitaria. Em faria dos o tres al mes, et diria, màxim.
Que escassa.
Sí. Després, anem per les històries.
Sí.
Allà on Instagram està posant l'algoritme al punt de vista.
Tota la carn a la graella.
Exacte. Llavors, l'objectiu és compartir continguts més efímers, que desapareixen després de 24 hores, és a dir, només duren 24 hores. El que passa que hi ha les històries destacades que pots posar en el teu perfil, que són àlbums d'històries que pots deixar allà permanentment per tota la vida.
Entenc, val? Per què potencien les stories, perquè, clar, aleshores et tenen enganxat cada dia.
Al final, pensa que la gent es passa, no sé, una, dues hores, tres hores, és una barbaritat, eh? L'Instagram fent scroll, que és anar passant. I això es fa molt més amb les històries que amb les publicacions del perfil. Per això ara s'està basant tot en aquest tipus de contingut més efímer. Mira, tu vas al lavabo amb el mòbil i tranquil·lament t'han passat 10 minuts. Com és que has tardat tant? És que estava
anar
allà.
Passant.
Volies veure un vídeo, però no has acabat veient 10
sí,
o 15.
Sí, sí, és així.
Això passa. Vale? Llavors, mostrar el dia a dia darrere de les càmeres, de les marques, de les persones, compartir anuncis de temps limitat o promocions, es poden fer sortejos de temps limitat, no? Et dona moltes eines ara a Instagram perquè el públic, els clients, interactuïn amb tu, que són caixetes per fer preguntes, qüestionaris, amb emoticones, gifs, tot això és superimportant per fer-te amic de l'algoritme, d'acord? Després també, la visibilitat, no? Doncs, la visibilitat... Vale. Doncs apareixen a la part superior del feed i són més immediates i temporals. Es poden guardar, com comentàvem, les històries aquestes destacades. I també, bueno, al final... És una mica això, ja ho he dit tot. Després, tenim els reels, que són els vídeos curts. Vale. És molt aconsellable... Vale. És molt aconsellable que no duri més d'un minut, és a dir, màxim un minut. I ara s'està premiant pels reels que duren inclús de 15 a 30 segons.
15 a 30 segons.
Són reels que tenen un missatge molt potent, és a dir, que després tu tardes potser 3 hores en editar-los, aquests 30 segons, perquè ha de tenir una estructura, diferents perspectives de càmera, i després també que parli una persona, se li posa subtítols, se li canvia també, se li fa zooms, bueno, hi ha un seguit de recursos que et porta temps després, no? Són vídeos molt, molt potents que tu amb aquests 30 segons vols vendre un producte. Doncs això, no? Mostrar continguts creatius i virals, fer demostracions de productes o tutorials ràpids, participar en tendències i desafiaments populars, que això és una mica més un tema d'entreteniment. I ja per acabar, els carrusels, que es publica una sèrie d'imatges. Això sí que ho recomano més, perquè no és una sola imatge, són d'una a 10 imatges, màxim 10 imatges. Narrar una història o procés pas a pas, mostrar diferents angles o detalls d'un producte, compartir continguts educatius i llistats. Val? I res, la visibilitat. Doncs els usuaris poden desplaçar-se horitzontalment per veure tot el contingut. És una forma de fer scroll, no? Ofereix múltiples oportunitats per capturar l'atenció dels seguidors. És a dir, a la primera imatge poses una pregunta. Com aconseguir... vols aconseguir X cosa amb aquest temps? I en els següents, en les següents imatges expliques això, no?
Desenvolupes, d'alguna sí. manera.
Per exemple, com aconseguir parlar bé a càmera o a la ràdio, no? I llavors desenvolupes tot això amb uns quatre consells, amb quatre imatges més. És molt fàcil. També és una forma en què el bo que té Instagram és que en el carrusel et va ensenyant les diferents imatges. És a dir, primer et posa la primera imatge, és a dir, tu com a seguidor veus la primera imatge d'aquest carrusel i potser el dia següent veus aquesta segona, és a dir, que t'ho posa diverses vegades. Llavors queden al feed bastants dies. Sí.
Si et sembla, hem conegut, hem descobert les eines que ens ofereix Instagram, el post, l'story, el reel o el carrusel, i dijous vinent podem seguir amb els teus consells, amb la teva expertesa sobre com treure-li suc a cadascuna d'aquestes possibilitats que ens dona Instagram.
Que 20 minuts es fan ràpid.
Passen volant.
Passen volant.
Míriam Díaz, moltes gràcies per acompanyar-nos avui. D'aquí una setmana més. Adéu-siau.
Moltes gràcies. Adéu. Makes me wonder if you know what you're looking for. Yes, I can boogie, but I need a certain song. I can boogie, boogie, woogie all night long. No, sir, I don't feel very much like talking. No need a walking. You wanna know if I can dance? Yes, sir. Already told you in the first verse. And in the chorus. But I will give you one more chance.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu de Ràdio Vilafranca.